Ràdio Estel, sentim el Nadal.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura, un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Bona tarda, benvinguts un divendres més a la veu dels animals i de la natura. Avui programa a pocs dies de Nadal. Començarem parlant de novetats al Saló de la Infància i de la situació del corall. El Sabies que d'avui serà especial, amb un toc nadalenc. Els blocs musicals d'en Manel Casas també sonaran a festes i a l'espai de l'entrevista parlarem de les colònies acollida de gats amb l'Alexandra Cebabanos, acompanyats de la Carmen Méndez, en Manel Casas i la Neu Aragonès. Aquesta última setmana, l'encarregada de tancar el programa de la setmana serà la Neus, com cada setmana, amb els seus adopcions. Així comencem la veu amb qui us parla, Arantxa Fernández i Mario Ramírez, al control tècnic. Abans, però, volem fer un esment especial, i és que, assabentats de la mort de l'arquebisbe emèrit Ricard Maria Carles, tan lligat a aquesta emissora, tots els que col·laborem en aquest programa, La veu dels animals i la natura, volem expressar el nostre condol per aquesta sentida pèrdua. Que Déu l'aculli en la seva ànima.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Comencem parlant del Saló de la Infància, i és que ahir, 19 de desembre del 2013, els serveis territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural han resolt no utilitzar l'exposició d'animals exòtics prevista al Mascota Fan Festival dins del marc del Saló de la Infància, que se celebrarà a Barcelona enguany del 27 de desembre al 4 de gener, arran de l'informe desfavorable tant de la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat com de l'Ajuntament de Barcelona. Aquesta resolució ha estat emesa d'acord amb les previsions de l'Ordenança Municipal de Protecció, Tinença i Venda d'Animals i considerant que el públic principal del Saló són infants. Tampoc es permetrà cap transacció comercial durant l'esdeveniment i també a sorgiment de l'Ajuntament, considerant la naturalesa del Saló amb la participació de nens i joves, es recomana reforçar el missatge de tinença responsable d'animals. Per part de l'Oficina de Protecció dels Animals de Barcelona ha estat indicat als organitzadors respecte a l'ús de ponis dins del Mascota Fan Festival, tal i com prohibeixen les ordenances municipals en utilitzar els animals en activitats de cavallets. Destacar que la resolució incorpora com a fonament de dret l'ordenança de Barcelona. L'ONG ADA, que va fer palès a l'Ajuntament de Barcelona la seva preocupació i malestar pel que considera un canvi que desvirtua l'esperit del Saló de la Infància, vol felicitar la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona per haver resolt amb responsabilitat i celeritat aquesta important qüestió, fent destacar un cop més que la ciutat de Barcelona continua sent pionera a Catalunya i a la resta d'Espanya en el respecte i bon tracte que mereixen els animals. Més coses. La Generalitat de Catalunya treballa per la creació d'un decret per endurir les sancions contra la pesca furtiva de corall. L'administració està negociant amb el sector per abaixar dels 400 als 300 kg per llicència i any i mantenir la venda de l'1 de novembre al 30 d'abril. A més, es vol combatre la pesca de corall de talla inferior a la permesa. Aquesta última infracció representa el 70% de les denúncies. Un quilo de corall es pot vendre per 800 euros, més del doble que anys anteriors. En els darrers 15 anys s'ha decomissat 181 quilos de corall furtiu provinents del litoral gironí, amb un total d'un centenar de denúncies administratives. El nou decret coincideix amb el primer intent de tornar al mar colònies de corall capturades il·legalment. Amb una taxa de supervivència del 90%, s'han reimplantat a les Illes Medes 14 quilos i mig de corall. Les condicions de salut no són les òptimes, però segueixen creixent. Com ja us havíem indicat al principi del programa, avui el Sabies Què serà una miqueta especial i d'un toc nadalenc, oi que sí, Manel?
Oh, i tant. Jo parlaré de la natura.
A veure, explica'ns.
Ah, tinc que començar jo?
Sí,
bueno,
tu ets el primer.
Endavant, endavant. Vinga, doncs parlem, comencem pels abets. Quan tinguem o comprem un abet, tenim que tindre garantia d'origen de la plantació, i la forma després de desfer-nos d'ells. Si estan, per exemple, en un test de terra i el voleu després trasplantar, si és una zona d'aquestes d'aquí mediterrània, és força difícil. Però si ho voleu estar en un lloc de muntanya que té els seus condicionants adients, doncs aleshores tindre'ls a casa també vol dir un tracte especial. No atrafegar-los massa, perquè els vegetals, les plantes, els arbres, també són sensibles dins del seu nivell, però tenen una certa sensibilitat. O sigui que ull amb tot això. Parlem ara de la molsa, el musgo, en castellà, Aquesta que, malauradament, s'ha utilitzat massa pels pessebres. Mireu, arrencar molsa de la terra és fer-los una ferida. Una ferida. Perquè la molsa està protegint moltes coses. Està protegint de que les arrels es puguin alimentar de la humitat, Està protegint de que els llavors que cauen després fructifiquin, i cosa també molt important per molta gent, està protegint els micelis per poder anar a caçar bolets, al tanto.
Si no, vull a l'octubre, que... la tarda no en tindrem.
Sí, això, exactament. O sigui, la molsa, jo crec que és millor deixar-la allà on està, que ja està fent la seva bona feina, i ben merescuda. Ara acabarem amb el grèvol. Bueno, el grèvol, jo no ho sabia, la veritat, és el musgo, El musgo. Bé, aquest sí que tenim que tindre molt compte, perquè el grèvol, com a tal, no confondre'l amb aquelles... El grèvol té unes boletes vermelles, veritat? I l'altre és el muèrdago, que en català és vesc, que aquelles es fa blanquetes. Parlem concretament d'aquest, el grèvol de boletes vermelles. Doncs aquest està protegit aquí a Catalunya. I només es pot utilitzar si ve de plantacions controlades. Per tant, és millor també oblidar-se'n del grèvol, perquè hi ha moltíssims substituts avui dia per fer el mateix paper. Doncs això és tot. Fins aviat, una altra vegada, i bons Nadals.
Moltes gràcies, Manel. I continua la Carme.
Doncs sí, aprofitant que els Nadals són uns dies de celebracions familiars i de festes, doncs a mi em pertoca una miqueta recordar que, bé, aquestes festes és uns dies d'intercanvi, tant els Nadals com els Reis Mags, no?, d'intercanvi de regals entre familiars i amics. Bé, els animals no queden al marge d'això. I, malauradament, moltes entitats proteccionistes ens estan alertant del perill que suposa regalar animals en l'època nadalenca i de Reis, degut a l'augment d'abandonaments que es produeixen després d'aquestes festes. La tendència és regalar cadallets de gos, gat i també d'altres espècies. Faig un ínterim, també tinc que dir que ara fa poc. Ahir mateix va sortir una notícia que precisament estava denunciant que havia intervingut la Guàrdia Civil, amb la qual ja ho sabem, les entitats ho sabem de sobres, però que des de fa molts anys estan important cadells de països de l'est que arriben en males condicions, que es moren la meitat, i precisament ahir van fer, crec, una redada, van agafar moltíssims aquests camions, aquests animals, i és amb aquest objectiu de vendre'ls aquestes festes. Tingueu molt en compte. Doncs llavors el que volíem dir és que un animal no és equiparable amb una joguina, no és cap capritxi, tampoc es pot deixar amb un prestatge quan ja s'ha acabat aquest capritxi, aquesta il·lusió. I llavors la incorporació d'aquest animal a casa en les nostres vides comporta pues, una sèrie de reflexions a mig i llarg termini. Per tant, fem una meditada reflexió. I jo suggeriria, no és que m'ho jo, sinó que també ho suggereixen altres entitats, que es podria fer un seguit d'alternatives amb aquestes dades específicament. Quan estem pensant això, el joguina, no? La joguina, l'animal com un regal. Doncs es pot anar a un centre d'acollida, a un refugi, i viure una miqueta la situació dels animals que estan allà i les circumstàncies que els envolten, per ser conscients també de que aquells animals romanen allà moltes vegades perquè han sigut víctimes d'aquest impuls. Després, passejar gossos, fent de voluntaris. Això també ens pot ajudar a tensar-se amb ells i a conèixer-los millor i a ser solidaris. I una altra possibilitat també podria ser fer de mainader o mainadera a casa. És a dir, les protectores, les entitats que acullen animals també necessiten a vegades de particulars que tinguin aquests animals a casa seva durant un mes, dos mesos, tres mesos. Pot ser una cosa provisional, entretant no se li troba un adoptor definitiu, o pot ser un animal que no sigui un cadell, però que sigui un animal més adult, però que està en unes circumstàncies que necessiten unes cures adequades. I això també és una cosa que possibilita molt jo crec que fer un curs previ, no? Ja d'adaptació a lo que és la vida, conviure amb un animal, amb les responsabilitats que això comporta. I llavors, doncs res més, Si fem, jo crec que si seguim aquestes pautes, almenys ens fem aquesta reflexió, de ben segur que si estem pues, decidits i sabem el que volem i el que és, segur que adoptarem un animal. Però si... I millor si l'adopteu que abans que comprar-lo. I ara la Neus, que suposo que també. Jo us vull desitjar molt bones festes i la Neus continuarà.
Carme, molt bon consell aquest que has donat als oients. I per últim, com bé deies, la Neus també vol dir unes paraules.
Doncs sí, tal com han dit la Carme i el Manel, i ho han explicat molt, molt bé, no ens cansarem mai de transmetre des d'aquí, des del nostre programa de ràdio, el missatge per intentar conscienciar i promoure sempre actituds responsables envers els animals i la natura. I potser avui una miqueta més, també amb una miqueta més de força, perquè ja ho sabem, a les festes de Nadal doncs, tenen aquest quelcom especial i us volem demanar la vostra solidaritat i comprensió per aquest que han sofert un abandonament, un fet completament injustificat. Què podeu fer i com? Doncs la Carme ja us ho ha començat a explicar. I molt bé, no? I com ho podeu fer-ho? Doncs contactar amb els centres d'acollida. Mireu, nosaltres a la nostra pàgina web tenim un llistat de protectores. Qualsevol informació que necessiteu ens la podeu demanar i us direm aquella protectora que tingueu més al costat. I com deia ella, potser regalar unes hores del vostre temps en voluntariat, ajudant-los a passejar o fent-los companyia, això és molt important. I evidentment, en el centre sempre fa falta alguna cosa. I què podeu portar? Doncs aquella roba d'abric, aquelles mantes velles, els sacs de pinso, per gos, per gat, les llaunes de menjar també, tot serà benvingut. I estem completament segurs que aquests animalons us ho agrairan. I també recordar tots aquests convidats que han estat, Arantxa, que hem anat dient setmana durant setmana a Ses Adopcions.
A Ses Adopcions, sí.
Doncs potser, si algú està esperant augmentar la família en adopcions, doncs recordar tots aquests que hem dit. I bueno, també dir-vos en nom de tot l'equip, desitjar-vos un bon Nadal a tots.
Doncs, dits tots aquests consells, esperem que la gent gaudeixi, que des d'aquí els desitgem a tots unes bones festes i un bon Nadal, i que això, que durant totes aquestes festes que se'n recordin dels consells que acabem de dir.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. Avui us presentem el Glenn Miller. La seva Big Band, quasi tothom la coneix. Però les versions que escoltareu us puc dir que són absolutament desconegudes. Se'ls diu les gravacions perdudes, però trobades 20 anys després. M'explico. Estem a l'any 1944. És el final de la Segona Guerra Mundial. Els aliats ja han desembarcat a França. El Glenn Miller és capità d'aviació dels nord-americans i amb la seva banda, a través de la BBC, està radiant música tant per les forces aliades com per als mateixos alemans. És una guerra psicològica i ho fa amb l'ajut d'una alemana, la Ilse Weiberger. Els sentireu. Aquests enregistraments, acabada la guerra, es van arxivar i ningú se'n va recordar mai més d'ells, és clar. Tanta destrucció, tants sacrificis, tants patiments i tantes massacres, era millor oblidar-ho tot. 20 anys després es van trobar les cintes d'aquest àudio, no pas les matrius en metall, que foren destruïdes. Així doncs, escolteu a la Big Band militar, amb la veu del Glenn i de la Ilse, presentant Long Hello and Far Away, on hi canta el sergent Johnny Desmond, i encadenada American Patrol.
Ilse, this is Sergeant Johnny Desmond. I wish you'd tell the audience that he will sing in German our tune, Long Ago and Far Away.
With pleasure. Major Miller stellte mir soeben Feldwebel Desmond vor, der den nächsten amerikanischen Schlager mit deutschem Text singen wird. Und Sie hören Long Ago and Far Away. Lang ist es her und weit zurück.
Da träumte ich vom Glück und nun ward dieser Traum zur Wahrheit. Traurig ich ins Leben sah, was Wunder dann geschah und du warst da. Seither mein Herz ist weiß, in mir ist Jubel nun und Klarheit. Nur ein Blick, ich wusste nur, was ich ersehnte, warst du. warst nur du, nur du.
L'espai de l'entrevista d'avui tenim amb nosaltres Alexandra Cebamanos. Bona tarda, Alexandra.
Bona tarda.
Amb la qui parlarem de gatets avui.
Correcte.
Abans de tot cal dir que l'Alexandra és llicenciada en dret, té 27 anys i des dels 19 és voluntària del CAC Barcelona i membre de l'Associació d'Amics i Voluntaris de la Gossera de Barcelona. Ens explica l'Alexandra que és mama de 4 gossos, 3 gats i un gat en acollida.
I un petit en acollida, que marxarà aviat, espero.
I fa de casa d'acollida, com ara hem dit, i normalment de gats vellets que venen a passar els seus últims dies a casa.
Exacte. Normalment els acollits que tinc, ara és un bebè, però són animals d'avançada edat. Normalment tenen uns 13, 14 anys d'aquests sènior-sènior o que estan molt malaltets i venen a passar aquests últims mesos, a vegades aguantem fins l'any, i bueno, a casa doncs, ja tenim el funcionament com és, la resta, la majoria també són bueno, gossets o gatets vellets, així que s'incorporen molt bé, s'adapten molt bé, i venen a passar els últims dies.
I com és que vas decidir per a aquest tipus d'acollida?
perquè és els que no surten. Ningú va a una gossera o a buscar un animal que d'aquí un any se li morirà. La gent busca un cadallet, són els que es queden. Quan arriba l'hivern, això és molt dur pels voluntaris. És molt difícil veure'ls com passen fred, com marxes a casa i es queden allà sols, com la gàbia se'ls fa... Bueno, és terrible per ells, i com a casa tens un foradet, tens un espai on ocupa molt poc, i és que és molt fàcil. Realment dormen moltíssim i t'ocupen molt poc temps. És molt fàcil. La gent es pensa que no, i després, encara que sentimentalment és difícil, el dia a dia l'automatitzes, al final és molt més satisfactori que una altra cosa. Per tant, sempre aposto per ells.
Mm-hmm. I ens podries definir el caràcter d'un gat? No sé si és fàcil, difícil, la
pregunta. És molt difícil, impossible. No es pot definir. Els gats són únics. Cadascú és una petita personeta, té el seu caràcter, les seves preferències, les seves coses, i d'això és el que es tracta, de trobar l'adequat per tu, de fer-te a ell, adaptar-te a ell i incorporar un nou a la família amb les seves coses i lluitar amb aquest tema. Pues, si li agrada la llauneta de peix, de la de peix, si li agrada la pollastre, la de pollastre, si li agrada pujar per les cortines... Casa sense cortines. Cadascú té el seu.
I com els hem de tractar?
Els hem de tractar amb molt de carinyo, amb molt d'amor, respectant-los, sapiguent que són gats i no són gossos petits, sapiguent que tenen unes necessitats diferents, que són animals molt sensibles, que els canvis que, doncs, que podem tenir des d'anar a fer la compra i deixar les bosses a la cuina, aquell moment pot ser algú... Els hi canvia la cara. De cop i volta els veus uns moviments lents. Què és això? I vas cada dia al millor fer la compra. Però és aquella cosa, no? Que també és la màgia de tenir-los, no? Perquè són aquests estímuls, aquestes coses que els incorpores, no? Tenim present les seves necessitats. El que realment són, que són gats, que no són gossos petits, i quines són les coses que a ells els agrada fer o no fer, i com els podem, doncs, quines coses fem al nostre dia respectant-los, no? Doncs que són animals territorials, també, això és molt important. I això és molt important a l'hora de tenir un gat, saber que ells, bueno, que segurament no sortiran mai de casa o que faran molt poca vida fora, i el més important és tenir la casa per ells, que és un palau per ells, que ells no surten d'allà, i que s'ha de tenir la casa per ells, preparada per ells i respectant que ells no sortiran d'allà, i que els hem de tenir això molt present, no? No podem tenir una casa perfecta i el rascador ben amagat, que quan vinguin els convidats no el vegin perquè està tot rascat. No, no, el rascador allà enmig del sofà, que es vegi molt i que ell el pugui rascar quan li vingui de gust.
Això passa a casa meva. Al menjador tenen que estar tots els sofàs ben tapats i el rascador al mig, perquè exacte, si no, no està content.
No es pot tenir una casa amb gats i tenir no deixar-los pujar al sofà. Això és pecat. Això és pecat pel que ens agraden els gats. No, allà és el seu lloc i és on han d'estar. Se'ls ha de respectar, això. Vull dir, ells no sortiran de casa, no aniran a fer unes copes amb els amics, no tenen Facebook, no surten a fer un vol, no coneixen els, no van a fer al parc i els pipis, no, tot és a casa. Per tant, la casa és per ells.
És el seu palau.
Exacte. I és el que hem de tenir present.
Alexandra, jo m'està agradant moltíssim, no?, tot el que estàs explicant, perquè a més vaig recordant coses de les meves històries que he tingut amb els meus gats. Hi ha una cosa que m'agradaria que tu, a veure si la pots ratificar d'alguna manera. És molt comú que la gent que no ha conviscut mai amb un gat o que ja té un prejudici amb ells, que digui, ai, no, és que un gos és molt sensible, però és que un gat no, perquè un gat és molt esquerp. I jo sempre que puc dic el contrari, dic, no, no, així és tot el contrari. O sigui, els dos són molt sensibles, però jo diria que inclús el gat és més receptiu, més sensible, és més, és capaç de deixar-se morir si el trasllades. I llavors jo m'agradaria que expliquessis una miqueta aquesta situació, que a més a mi m'ha vingut a vegades de referències que m'han explicat a protectores que han arribat gats que s'han deixat morir.
Això és cert, això passa, i jo mateixa he sigut casa d'acollida d'un gatet que va arribar al CAC, al Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona, on soc voluntària. Va arribar, era un gat d'aquests taronges, un Garfield d'aquests preciosos. Tenim la foto de l'antes i el després, i realment era un gat fantàstic. Era un gat preciós i enorme, i va deixar de menjar.
I
completament, el gatet va morir, va venir a casa a passar uns dies, però no ho vam aconseguir. Per mi va ser molt dur, perquè tot i la medicació per intentar estimular la gana, tot i tornar-se a trobar en una casa, ho vam aconseguir, va començar a menjar, però va tornar a recaure, i la decisió finalment va ser l'eutanàsia, perquè ell no tenia ganes de viure. Era un gatet vellet a la mesa.
Fixeu-se, les persones que ens esteu escoltant, fins a quin punt, quin extrem són sensibles.
Extremadament sensibles. Realment ho són, eh? En saben llegir molt bé les persones el dia que estàs malament, les noies quan tenim la regla, aquells moments que estem així, ells ho saben llegir molt bé. Inclús quan, per exemple, jo vaig marxar de vacances i els gossos van anar fora de casa, quan es van retrobar al cap de 15 dies, van estar una setmana fent-se petonets. Els veies cada vegada com amb el nasset es anaven xocant. I tinc un pastor alemany de 30 quilos, eh? Però ell arriba a casa i pam, enseguida, amb els gats, perquè es troben molt a faltar, vull dir... és fals tot això de són mig salvatges, poden viure sols, arrencant ulls i aquestes coses que diuen estranyes.
No, hi ha de tot, perquè ja sabem. Una altra cosa, Alexandra, és que és millor que un gat que viu al carrer i que és ja mig...
Asilvestrat.
Asilvestrat. És millor respectar la seva llibertat, perquè també és cert que un gat acostumat a viure lliure al carrer no s'adapta bé a la llar.
Bé, és complicat, perquè ja és un gat, si realment és silvestrat, no és un gat espantat en un moment donat i que ha d'adaptar-se.
No, silvestrat.
En aquest cas, estan les colònies controlades. Jo també formo part d'un grup que anem a posar de menjar, a mi em toca els dimarts. Doncs es posa el menjar, es tenen controlats, si veus algun problema, doncs, amb una gàbia trampa s'agafa i es porta al veterinari i es cura i torna. Ells són territorials, per tant, si estan castrats i estan en el seu entorn a gust, no tenen per què fugir ni crear problemes. I jo crec que és una manera correcta de mantenir aquest tipus de gats. Evidentment, si estan allà és perquè hi ha hagut prèviament errors, vull dir, gent que ha tingut gats, que ha criat, que els ha abandonat i tot això, i la idea és erradicar aquest problema i no haver de trobar-nos en aquest cas, però si ja estàs en aquest cas, crec que el que has de fer és mantenir-ho com està.
És que
no?
Tots hem viscut la situació de persones que amb molt bona fe, amb molt bona intenció, veuen un gat al carrer o li donen de menjar, s'acostumen a bé, llavors voldrien treure'l d'allà i col·locar-lo a casa, llavors ho han fet i s'han trobat en greus problemes. Llavors jo crec que és millor ja dir-ho en prevenció a aquestes persones que tinguin aquesta intenció, és que no tots els gats i la majoria de gats que estan assilvestrats, que, com diu ella, que ja han nascut així en aquest estat o de molt joves s'han acostumat, és millor respectar-los i llavors anar cap al tema de les colònies, que per això hi ha les alimentadores, hi ha els grups, hi ha entitats com els progats, els jardiners dels gats i tantes entitats.
Clar, els gatets reben molta informació de la mare durant els dos primers mesos, per tant... Molt del caràcter del gat serà això. Si ha sigut una mare, tot i que ens arriben molt al CAC, gatets bebès, que són de mares segurament assilvestrades, seran gatets d'adult amb més alarmes, amb més pors, potser, o amb més reaccions, que després podran ser gats domèstics, que estaran a casa sense problema. Però sí que és veritat que aquests gatets, que la seva mare era una d'aquestes, potser serà un gatet més amb aquests punts més salvatgets, si vols, no?, però que serà un gat fantàstic per casa, però tindrà aquest tipus de coses, potser. I, en canvi, potser un gatet nascut amb una mare dintre una llar, des del primer dia que neix amb les olors i els sorolls i les reaccions de la mare, sobretot, pròpies d'un gatet d'una casa, doncs serà un gatet segurament, i jo sempre ho poso tot entre cometes, perquè al final el que li doni a la persona que el tingui és el que més compta, serà un gatet més amb menys alarmes.
Alexandra, una pregunta. Abans has dit una cosa que crec que és molt interessant i destrueix un mite que també la gent coneix. Has dit el meu gos i el meu gat quan van venir de vacances. Això vol dir, explica'ns, convivència amb harmonia.
Convivència. Jo sóc de gats i de gossos. Això és el més important. No vull gats i no vull gossos. Els vull els dos. Lo quiero todo. Tinc ara mateix 4 gossos i 3 gats, més a l'acollit, que és el petitó. I no ho entenc sense un i l'altre, perquè aporten coses diferents, són molt diferents. El gat és el perfecte per la vida que portem normalment. Doncs que anem a treballar, sortim, arribem a casa, sofà...
Es porten bé.
Es porten superbé.
Aquest és el mite, el que s'ha de...
Superbé, es porten superbé i són complementaris però totalment. Vull dir, el gos et fa... la possibilitat de sortir al carrer amb ell, d'anar-te de vacances amb ell, de poder fer aquest tipus de coses. Arribes a casa, es saluda amb el gat i llavors tens aquell moment de sofà, estàs amb el gat, el disfrutes i entre ells la relació és boníssima. Juguen entre ells, tenen bona relació, poden aportar-se coses, vull dir, els copets de nas, el jugar amb la cua del gos, aquest tipus de coses les veus i ells ho passen bé. I sobretot No és impossible. Pots tenir un gos adult o un gat adult i incorporar-ne un altre. Què és important tenir? Si tinc un gat adult, no portis un cadallet, adopta un gos ja de 2-3 anyets, que estigui una mica més assentat, o si portes un gatet, agafa també un gatet d'una edat similar, perquè, evidentment, si tens un gatet vellet o un gatet que és molt tranquil, incorporar un cadallet potser és massa, potser sí que és massa. S'ha de valorar, en cada cas, i hi ha gatets que ho accepten tot perfecte. Jo ara tinc un gat de 14 anys i tenim el bebè. Sí que és cert que hi ha dos gats més joves que poden distribuir l'energia del petit, no? Però que s'ha de tenir en compte, perquè al final els hi portes feina, que també està molt bé, perquè ells a casa, si no, s'avorreixen molt. Però has de poder valorar, no?, aquest tipus de... com incorpores un i l'altre, sempre tenim present el de casa.
Ara parlem de gats, però el gat és el gat, el gos és el gos. Imagina't que per qualsevol circumstància, pues, un dia, o dos i mig, o mig, o el que sigui, t'has d'anar de casa. Explica'ns als nostres oïdors què tenen que fer i com ho tenen que deixar preparat i quina és la situació. Gràcies.
Això és molt important. Els gatets són territorials, per tant, res d'emportar-se'ls de cap de setmana. No ho pots fer, això. El millor és deixar-los a casa. Menjar i aigua en bona quantitat, i jo recomano una persona de confiança perquè el vagi a veure. No cal fer grans històries. Els gats, si estan a casa amb les seves coses, estan tranquils. El més important és que tu també te'n vagis tranquil i no passarà res, segurament. En el meu cas, doncs, jo tiro de la meva germana i de la veïna. I s'agraeix molt, S'agraeix molt.
Indispensable.
Indispensable. I jo em quedo tranquil·la, sempre molt de menjar. També ho recomano per la gent, inclús pel dia a dia, que sempre hi hagi menjar de sobres. Ells es saben regular, no com els gossos, i això et dona tranquil·litat, que si tens qualsevol susto un dia o vas a casa més tard o el que sigui, no estiguis amb aquesta angoixa i no els hi creïs ahir l'angoixa de dir: és que no tinc menjar. El menjar és molt important pels animals, sí, també per nosaltres, però bueno, per ells especialment, que encara són més instintius.
Ara m'has fet, mira, una reflexió, que jo no hi havia caigut. Efectivament, al gos, si li poses menjar, s'ho menja tot.
És molt golut. Tot i te'n demana més.
No sabia que el gat era tan cuidador, si dic això, deixem-ho per demà, perquè a lo millor...
Són molt presumits, es netegen, molt nets, i amb el menjar fan el mateix. Pràcticament no trobaràs cap trosset de pinso fora del plat, no trobaràs res d'aigua fora, i si li cau una goteta a la pota, se la llepa.
És cert,
sí. Per tant, és per les dones és perfecte.
I si li deixes l'armari amb la roba neta obert, segurament el trobaràs a dins dels llençols, la roba més neta.
A l'armari, i el que estigui acabat de planxar,
allà es fa.
Acaba de planxar-ho, generalment.
Escalfols i encanta. Vull dir, són molt llestos.
I més d'una es queda tancadet a l'armari.
Exacte. Això és important.
Miau!
Els calaixos, els armaris importants.
I els ordinadors també els agrada molt,
Sí, són aficionats.
I llegir, quan veuen que tu estàs llegint el diari o alguna cosa, ells són molt curiosos i sembla que també volen llegir-lo.
Sí, els encanta, però perquè això busquen, et busquen a tu.
Sí,
ells volen ser protagonistes de tots, són els més presumits, els més protagonistes sempre ho necessiten. Llavors, és aquestes coses que els fan tan especials, no? Que deien, no, és que el gos, bueno, sí, però hi ha el gat, que està sempre al mig.
Bueno, de fet, molts escriptors ha sigut la millor companyia, sempre, i font d'inspiració ha estat el gat, i ha molts escriptors que han dedicat escrits, llibres...
És que ells sempre estan al costat, Quan estàs a casa, sempre el tens al costat. Si tens més d'un, que sempre ho recomano, aquesta és una cosa que volia dir, més d'un sempre, dos o tres o hasta infinito, sense passar-se, fins a les possibilitats de cadascú, doncs sempre els tens a prop. Vull dir, no és allò de que són tan independents, doncs com pot ser que et sentis al sofà i els tinguis a sobre?
O cuinant.
Bueno, això és perillosíssim.
Ja ho sé, ja.
Això és perillosíssim, s'ha de molt de compte, perquè ells són... tenen molta curiositat, on hi ha escalfor, on hi ha moviment, a l'instint caçador els hi surt, llavors sempre s'ha d'anar una miqueta de compte, no? Quan estàs cuinant, quan hi ha coses calentes a prop, al tanto, precaució. Ho vas veient sobre la marxa, i sempre hi ha el primer pam, accidente o preaccidente, no? Que s'ha d'anar amb una miqueta de... Però després ja agafes les alarmes tu, vas tranquil·la, ja, però això a l'hora de cuinar, cuidado, eh? Si no, tanca la porta i ell fora.
Sí.
En resumint, posa un gat a la teva vida.
Posa'n dos. Posa'n dos.
Sí. Jo ja no m'atreveixo tant, però bueno.
Sí, jo ho de veritat, els jocs entre ells, com es netegen... La tranquil·litat de poder marxar el cap de setmana i ell s'ho ha passat pipa, igual que tu. I quan arribis el trobis allà rebentat, cansat, i totes les pilotes i de jugar, i els jocs i les cortines no se sap on estan.
Quants anys viu un gat?
poden viure molts anys. Jo espero que els meus en visquin molts. Però 18...
Ben cuidat.
18, 17 anys... Solen viure com un gos petit o inclús una mica més. Per tant, doncs això, 16, 18...
Han arribat casos 22 anys.
Sí. Sí, jo he conegut algun cas de 22, 23 anys, que jo crec que ja és un rècord. Sí.
Quines són les malalties més o menys, com si diguéssim?
El que s'ha de tenir molt present són els problemes de ronyó, normalment. També hi ha molts fetets diabètics, moltes... La veritat, problemes d'obesitat... A veure, he dit que es regulen, però evidentment un gat avorrit, un gat que és ell sol, que és allò, el fill únic, doncs tindrà més tendència a menjar. Si en tens dos, que juguen, que es mouen, els tens motivats amb el joc. No ens hem d'oblidar que encara que estiguin a casa i que quan arribis, ai, els carinyos, els mimitos i el sofà, bueno, però vinga, tira la piloteta, vinga, passillo arriba, vinga, passillo...
Són sociables, no ho oblidem.
Exacte, exacte. És molt important, els dos, per l'exercici, per el carinyo que es donen, per les hores que tu no estàs a casa, treballant, fent mil coses, i que ell està a casa esperant-te.
Una altra cosa, Àlex, que tu tens molta experiència amb gats per al CAC, a més et felicito, et felicitem per la tasca que fas.
I els altres voluntaris i els treballadors.
A tots, però ara en aquest cas estem parlant a tu i diem a tu. Per la teva tasca i a més perquè trasllades també, part d'aquest voluntariat també, i vocacionalment el trasllades a casa. No, una cosa que també es dona amb els gats, que pateixen estrès... com les persones, per la seva vida, perquè per avorriment, jo diria, principalment. Sí. Llavors, podries indicar, per a una persona que ens estigui escoltant, que vegi quins són alguns dels indicatius que ens estan senyalant que ell li manca alguna cosa, com pot ser allò d'arrencar-se el d'això, donar voltes... Tu pots explicar millor.
Jo he tingut perquè... a casa sí. un cas. Ens vam canviar de pis i un dels gats es va començar a arrencar el cabell. Perquè veieu com un canvi, i era un canvi a millor, era un pis més gran, estem millor. Doncs ell no ho va acceptar bé i ha estat pràcticament 6 mesos llepant-se, arrencant-se el cabell. Ara ja estem millor, la veritat que estem molt tranquils. Però va haver de posar Feliway, que són unes hormones, que és com si posis un ambientador però que no fa cap tipus d'olor, per ajudar-lo. Vam fer una petita cova a l'habitació on ell s'amagués tot el temps que volgués. I és un gatet que venia amb problemes, eh? El vam trobar ficat dintre un cotxe, molt petit, cremat, vam haver de tallar-li la cua, va ser una miqueta complicat, eh? Bueno, pobret. Però bueno, està bé. I ara ens estem recuperant. L'estrès, per ells, és algo que vull dir, el supera una situació. I tenen moltes maneres, des de fer-se pipí fora de lloc. Recordem que els gatets sempre van a la sorra, sí. Des de ben petitets. Sí. No els hi has d'ensenyar. Només veuen sorra, l'instint està fet allà. Però pràcticament no poden ni caminar i ja van sense voler la sorreta. Sí. Pels que hem fet de mainadera a casa, bueno, és que és evidentíssim. Des de bueno, menjar més del compte, problemes de comportament, de tot tipus, des de no només ells mateixos, sinó a vegades reacció malament cap al propietari o cap a altres animals de la casa. Són diverses... En el moment que veus que algú està fora de lo normal, llavors s'ha de veure alguna cosa allà malament. I el més important és que estiguin estimulats, que vegin, que no s'avorreixin, que estiguis per ells, que si hi ha algun canvi, doncs a poc ajudar-lo a que s'adapti. En aquest cas, doncs un lloc on amagar-se, per exemple, que és bastant important. I també el temps, no? Vull dir, tot té el seu temps.
Escolta'm, és veritat que els gats presenteixen un canvi de temps o el vent, per exemple, els influeix?
Aquí no t'ho sé dir. Tu què dius, que sí?
Jo quasi segur que sí, perquè... Bueno, jo parlo per l'experiència i per la meva observació, no? Dies abans de que faci vent, jo he vist com els meus gats ja estaven d'uns nervis i el pèl molt més erissat. O sigui, és una cosa que et pot passar inadvertida, però si tu coneixes el teu gat, veus que hi ha un canvi. Igual que a mi també em passa, eh? O sigui, que pot ser que un dia o dos abans estigui més nerviosa... No sé per què, però després arriba el vent i dic, veus, ja sé per què està. Doncs amb els gats jo crec que això és més acusat. Tampoc diria que amb tots, potser és com les persones, no?
Jo potser ho diria tots els animals, sí, observen.
Que... Ells I a més observen molt. Són grans instintius, llavors, per tant, això ja ho tenen. L'instint està més present. Segurament ho saben llegir molt millor
que nosaltres. La sensibilitat d'ells està més connectada amb
la natura.
La natura. Per tant, tenen, com allò que diu els nervis a flor de pell, doncs ells a flor de pèl estan molt més connectats amb els canvis climàtics. De fet, amb el tsunami va ser molt comentat que els animals van pressentir el tsunami i que molts ja van marxar cap amunt. Doncs és evident, si som natura, ells són més natura encara, més natura genuïna.
Doncs Àlex, ens ha agradat molt que avui estiguessis amb nosaltres, perquè ets una persona que això que ens ha transmès aquest èmfasi, aquesta il·lusió que poses en les tasques que realitzes.
Moltes gràcies.
Escolta, jo crec que totes les gateres deuen estar entusiasmades després de les teves paraules. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Àlex.
Doncs ara, si us sembla bé, us deixem amb el segon bloc musical del Manel Casa.
Aquestes gravacions es van fer en uns moments dramàtics. Res estava decidit i la guerra a Europa era terrible. A Anglaterra, les B1s alemanes estaven terroritzant Londres. Els programes s'emetien per la BBC i es gravaven als estudis de Headmaster Voice, però pel perill es va haver de traslladar a Bedford, on era un lloc més segur. Sabreu que el Glenn Miller morí aquell mateix any, 1944, creuant el canal, anava amb avió i anant a la França alliberada. No se sap ben clar com va passar ni quines circumstàncies hi van haver. No s'han aclarit mai. La qualitat del so, en mono naturalment, és la d'aquell temps. Escoltareu Tuxedo Jackson i, com no hi pot faltar, In the Mood en forma. A retrobar-nos, si Déu vol, i fins aviat. Thank you.
saludem a la Neus, que la tenim preparada amb els SOS Adopcions. Bona tarda.
Bona tarda i, com sempre, benvinguts a tots una setmana més a SOS Adopcions. Avui us explicaré qui és la Ocla. La Ocla és una gossa creuada de labrador d'uns dos anys aproximadament. Té el pèl curt i és de color blanc. És obedient, sociable, una mica poruga, això sí, al principi amb els desconeguts, però sobretot li agrada molt la companyia dels nens. Mireu, mentre us estava explicant ara qui és la Ocla, anava mirant la foto que tinc aquí sobre la taula i us puc dir que la seva mirada de tendresa i bondat que he vist m'ha commogut i l'Arantxa em va fent així amb
sí.
El cap. Em va dir que sí, està d'acord amb mi. La Ocla la van abandonar, però va tenir sort perquè va ser trobada per una voluntària del centre on ara es troben acollida. Només li cal trobar la persona en qui compartir la seva vida. I si algú dels nostres oients vol adoptar-la, cal que s'adreci a SOS Golden a través d'aquest mail, sosgolden@gmail.com. Perdó. I ja sabeu, com sempre, que www.adaong.org, clica en SOS Adopcions, vereu la Ocla i tots els altres visitants que hem tingut en els programes anteriors. Doncs això és tot per avui, amics, però abans d'acomiadar-me, doncs us voldria desitjar que passeu unes bones festes de Nadal.
Igualment, Neus.
Doncs molt bé, adeu, Arantxa, bona
tarda.
Adeu,
adeu, bona tarda.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Això ha estat tot per avui. Ens retrobem el proper divendres de 3 a 4 de la tarda a la sintonia de Ràdio Estel a la veu dels animals i de la natura. Desitjar-vos un bon Nadal i un feliç Sant Esteve.
Siendo por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.